Benvinguts. Com podreu observar, avui el format de la nostra entrevista d'aquest protagonistes és lleugerament diferent, i ho és perquè avui enfocarem el programa a parlar d'economia, concretament a parlar i analitzar les dades de l'atur de l'últim any, també a fer una petita radiografia econòmica pel que fa a les empreses que hi ha situades a la nostra zona, a Sant Cugat i als voltants, per parlar de la indústria i de les característiques que ens envolten, i tot plegat ho farem amb el president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, en Marià Ali. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi. Parlem de les dades de l'atur de l'últim any, en què concretament Sant Cugat ha superat aquella barrera que n'hi diríem psicològica dels 4.000 aturats a la ciutat. Com es valora tot plegat des de la Cambra?
Bé, desgraciadament estem en una etapa llarguíssima ja de recessió econòmica, en la qual el principal problema, la principal repercussió que està tenint a nivell social, doncs és l'increment del nombre d'aturats. Això doncs és una realitat ja contrastada, que malauradament continua contrastant-se en municipis com Sant Cugat, que mantenia uns percentatges d'atur doncs comparativament baixos, comparativament més baixos que molts altres municipis del nostre entorn i de tot l'Estat espanyol, i per tant és una altra, diguem, mala notícia en aquest sentit. Per corregir tot això calen reformes, i d'aquestes reformes en podem parlar, si voleu.
Parlem encara d'aquesta situació de Sant Cugat, que vostè ha parlat que era i que continua sent diferent, tot i aquesta caiguda, diguéssim, o aquest creixement de les dades de l'atur. Com situaria actualment i com descriuria aquesta situació que possiblement sigui privilegiada de Sant Cugat, tot i aquest augment de l'atur?
Bé, jo crec que Sant Cugat porta molts anys portant a terme unes polítiques de promoció econòmica, de desenvolupament, diguem, modernes, eficaces, donant molta participació i col·laboració a la iniciativa privada, a les institucions, com és el nostre cas. Tot això ha afavorit la creació d'un teixit empresarial, conjuntament amb algunes inversions que s'han produït per part d'empreses multinacionals en el seu municipi, doncs han contribuït a la creació d'un teixit empresarial, diguem, també modern, també molt al dia, que afavoreix normalment la creació de llocs de treball o la consolidació dels mateixos. Malauradament, la crisi econòmica està passant, és tan dura que això doncs finalment tampoc per si sol no resisteix, diguem, aquesta onada. Però crec que Sant Cugat compta amb avantatges importants de cara al futur per poder superar més aviat poder que altres municipis doncs aquestes circumstàncies.
I quines són aquestes avantatges?
Doncs un teixit empresarial diversificat, la presència de multinacionals tecnològicament molt desenvolupades, unes polítiques de promoció econòmica molt importants i molt ben pensades, molt ben definides, amb la col·laboració de l'iniciativa privada, amb la col·laboració d'institucions com la Cambra de Comerç, però no única, l'Associació d'Empresaris Sant Cugat, per exemple, d'altres, una presència, doncs, per exemple, d'una institució a nivell educatiu com és ESADE, etc. Entre altres també, no podria deixar-me en cap, però tampoc els puc esmentar tots. Crec que tot això conjumina una interrelació de factors i d'identitats que promouen i treballen en favor del desenvolupament econòmic del municipi, algunes més enllà del mateix també, però específicament al municipi de Sant Cugat, doncs, que han de contribuir decisivament a superar aquesta situació.
Ha parlat de diversos temes que anirem desenvolupant al llarg de l'entrevista. Ha parlat de formació, ha parlat de creació de noves empreses. Parlem ara, en aquests moments, de quines són les eines imprescindibles que s'ha de dotar a les empreses i a les zones, també en aquest cas a la zona de Sant Cugat, perquè la indústria esdevingui més competitiva.
Bé, aquí podria parlar d'un ventall amplíssim de temes, però per centrar-ho en tres o quatre qüestions importants, jo diria, primerament, hem de solucionar el país, l'Estat, Europa, jo diria, ha de solucionar els seus problemes financers. Això passa perquè els estats tinguin una consolidació fiscal que els permeti abaixar substancialment el seu dèficit i el seu deute exterior, i a partir d'aquí doncs també que a nivell interior de cada estat pugui començar a circular el crèdit, començar a circular el diner d'una forma més fluida com ha sigut aquests últims 4 o 5 anys. Això és fonamental per a les empreses. Perquè això sigui possible, hem de resoldre un altre tema prèviament, que és el tema del sector immobiliari. Hem de ser capaços de comercialitzar de posar en valor de mercat tota una sèrie de productes, d'estocs de vivendes que estan acabats, a mig fer, per començar i que no tenen sortida en aquests moments. Això és un actiu material que ha costat uns recursos, que estan immobilitzats, que no generen fluxes de diner, perquè no es venen, no es comercialitzen, però sí que generen, diguem, fluxes de diners negatius, en aquest cas, perquè sí que generen interessos en els casos dels deutes que tenen acumulats en forma d'hipoteques o crèdits als promotors. Fins que no resolgui això, no resolgirem el tema financer. Val? Primera qüestió. Segona qüestió. Potenciar la possibilitat de que les empreses puguin contractar a persones, puguin entrar a noves persones, sobretot fórmules noves, fórmules diverses. Les que existeixen actualment s'estan demostrant inútils, s'estan demostrant que en aquests moments de crisi econòmica no tenen la capacitat de generar ocupació. Potser en altres èpoques de bonança han estat útils, segurament, però en aquests moments s'han de modificar, s'han de transformar. Si possibilitem això, tindrem ocupació, per tant, generarem més consum, perquè hi haurà moltes més persones que tindran recursos econòmics per poder comprar béns i productes i serveis, per tant, tindrem uns fluxos de diners que alimentaran tota l'economia. Finalment, si tot això és possible, hi ha aquestes fórmules noves de el mercat laboral, si circulen els diners en l'àmbit empresarial, probablement podem atraure, els podran implantar noves inversions d'empreses ja existents, d'altres que puguin venir de fora o d'altres que es puguin crear a través dels serveis d'emprenedoria. Si tot això finalment acaba sent possible, probablement començarem a veure la sortida d'aquesta crisi.
Precisament des de la Cambra de Terrassa, en l'últim any, el 2011, vau promoure la creació de 77 noves empreses aquí a la zona a través dels seus serveis de creació de companyies. Expliqui'ns una mica en què consisteix tot plegat i quin és el màxim objectiu en aquest sentit des de la Cambra.
Bé, en aquests moments que hi ha una gran destrucció, desgraciadament, doncs, d'empreses, sobretot tota aquesta crisi que ja portem pràcticament 5 anys en ella, doncs un dels objectius principals com a país és crear-ne de noves, que substitueixin totes aquestes que desgraciadament van desaparèixer producte de diverses circumstàncies. La Cambra de Comerç fa 25 anys que es dedica als serveis d'emprenedoria, a ajudar a totes aquelles persones que tenen iniciatives, que tenen inquietuds de caràcter empresarial, a analitzar el seu projecte, a veure si és viable i acompanyar-los en la seva creació, i inclús més enllà de la seva creació durant els primers anys d'existència, a través dels serveis d'assessorament i en col·laboració, en alguns casos, com és el cas de Sant Cugat, amb el propi Ajuntament de la ciutat, amb l'Associació d'Empresaris Sant Cugat, i amb l'entitat Sant Cugat Trade Center, per exemple.
Quin és el perfil de l'assessorat?
Bé, jo crec que ha anat canviant amb el temps. Ara, en aquests moments, el perfil, fonamentalment, sobretot de les empreses que nosaltres els hi acabem donant, diguem, una validació perquè tinguin viabilitat i es constitueixin de fet, doncs normalment ja són persones, vull dir, amb titulació universitària, són persones que tenen la seva primera experiència empresarial, però també hi ha un col·lectiu ampli de persones que han estat en el món de l'empresa, que han tingut càrrecs de certa rellevància a nivell tècnic o a nivell directiu i que volen crear el seu propi projecte empresarial.
Parlava també d'aquesta col·laboració entre les administracions i la Cambra, en aquest cas entre l'Ajuntament de Sant Cugat i la Cambra, que vostè ja ha dit que existeix. En què es tradueix aquesta col·laboració? És a dir, existeix una estratègia, imagino, municipal pel que fa a la captació de noves empreses, a promoure que les empreses doncs, estiguin ben instal·lades, tot plegat, com es tradueix a la pràctica?
Bé, nosaltres des de fa ja pràcticament 10 anys que tenim presència, diguem, permanent a Sant Cugat, anys enrere a través del propi Institut Municipal de Promoció Econòmica, que ens va cedir un espai, i després des de fa aproximadament 5 anys amb una de la delegació pròpia que cobreix Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal. Llavors amb aquesta delegació portem a terme doncs, activitats de tot ordre, d'assessorament, de gestió de documents oficials en temes d'internacionalització, d'exportació, accions de formació. Però crec que el més important és més que tot això, que també ho és la col·laboració que tenim amb l'Ajuntament de Sant Cugat en diversos àmbits, amb la defensa conjunta d'infraestructures convenients i necessàries per a la nostra embarcació i específicament per Sant Cugat, amb la promoció de nous emprenedors, tal com dèiem, a través d'aquest conveni que es va signar i que està en fase de renovació, en la qual també col·labora s'ha de Creàpolis. Amb la jornada d'emprenedoria que vam fer aquesta tarda passada, un èxit de participació i un èxit de tots els sentits, 800 persones inscrites, amb l'auditori Sant Cugat ple de gom a gom durant tota la jornada. I altres actuacions que hi ha previstes de cara al futur i que estem comentant doncs, amb els responsables municipals en temes de promoció i amb la pròpia alcaldessa de la ciutat.
No sé si ens podria avançar alguna d'aquestes actuacions previstes.
Són coses que s'estan encara parlant en aquests moments, però crec que en el seu moment doncs, seran una realitat i en parlarem.
Quins són el tipus d'empreses que convé que s'instal·lin a la zona de Sant Cugat concretament?
Bé, Sant Cugat té un perfil d'empresa, dels parcs empresarials, no vol dir que evidentment el centre històric i la primera conurbació doncs, hi hagi moltes empreses de serveis, moltes empreses comercials que també convé, interessa que s'instal·lin i que renovin i que s'actualitzin i que creixin i es desenvolupin també. Però parlant més amb els parcs empresarials, tenen un perfil clar, una mica especial, no? Una mica d'empresa ja d'un nivell, d'un rang mig alt, sigui per la seva condició d'empreses internacionals, empreses nacionals però internacionalitzades, d'empreses d'alt, de serveis amb alt valor afegit, etc. Això és fonamental avui dia captar més i millors inversions des d'aquest punt de vista, perquè és una mica el nostre futur. Tots aquells serveis i productes amb poc valor afegit pel consum, diguem, nacional o local, probablement doncs, ja estiguin bé. Però si volem competir amb els mercats globals hem d'aspirar a tenir productes i serveis doncs, d'un alt contingut i d'un alt valor afegit.
Un dels factors que fa que segurament Sant Cugat i les zones del voltant doncs, siguin atractives per la instal·lació de noves empreses i per la consolidació d'empreses que ja hi són és segurament aquesta connexió tant amb l'AP7 com amb l'eix de la B30.
Sí, això és fonamental, evidentment, i no només amb aquests dos eixos. M'atreviria a dir que també hi ha altres eixos, per exemple, l'eix de l'E9, el que diguem, va de Barcelona, i hauria d'arribar d'una forma diguem, molt més àmplia i molt més potent que actualment fins a Toulouse, per exemple, tot el que és l'eix del Llobregat. Per altra banda, hi ha tots els temes en el camp ferroviari, que són projectes a llarg termini, però que també convindrien molt doncs, que tota la segona corona metropolitana, doncs tingués una xarxa de ferrocarrils que els enllegés tots els municipis als quals Sant Cugat estaria doncs, perfectament inserida o molt propera. Hi ha el tren d'alta velocitat, esperem que un diu altre, tocar de Sant Cugat, si no pot ser el mateix Sant Cugat, o tocar de Sant Cugat Rubí Terrassa, diguem-ho d'aquesta manera, puguem tenir una estació no només de mercaderies, sinó també de passatgers, és importantíssim. I en fi, i unes quantes més infraestructures que podríem parlar en aquests moments, que són necessàries, són convenients per continuar desenvolupant aquest territori, però que tenim limitacions pressupostàries, en som conscients, però esperem que passin aquestes i que es puguin continuar desenvolupant i executant.
Què n'opinat del fet que en els últims dies doncs, haguem escoltat que el conseller Recoder, el conseller de Territori i Sostenibilitat, en Lluís Recoder, doncs, hagi aturat les obres de perllongament dels ferrocarrils a Sabadell i a Terrassa, el que en dirien al metro del Vallès?
Bé, són circumstàncies de la crisi econòmica, de la crisi institucional que tenim, de la crisi financera que pateix la nostra administració pública, en especial en aquest cas la Generalitat de Catalunya. Esperem que amb els deures que s'estan fent ja amb l'exercici passat, amb els que s'hauran de fer en aquest exercici, en aquests moments hi ha la llei de pressupostos aprovada, però hi ha tota la llei d'acompanyament de mesures fiscals i d'altra índole, doncs entrar en tramitació del Parlament de Catalunya, esperem que en un 2-3 anys la situació financera hagi, si no solucionat definitivament, si hagi millorat lo suficient com perquè algunes d'aquestes obres que estan a mig fer pràcticament en el seu tram final d'execució puguin ser acabades i puguin entrar en servei pel benefici de tots.
Un dels eixos vertebradors de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és precisament, i ho comentàvem fa uns instants, la internacionalització de les empreses. Per què apostar per aquest tema?
Bé, els motius podria ser més d'un. Tradicionalment hi ha les càmeres de comerç, des del primer dia que es van constituir, i ara aquest any passat que hem celebrat els 125 anys d'història, que és veritat un llibre complet i profund de la nostra història, ja es veien que hi havia debats, actuacions, intents de millorar tot el que feia referència al comerç exterior. Per tant, és una llarga ja tradició de les càmeres de comerç el que ens hagi involucrat sempre en el món de la internacionalització. també entre altres coses perquè per llei estàvem obligats a fer-ho i a destinar una part de les quotes obligatòries que ara estan en fase de desaparició a temes de suport a la internacionalització de l'empresa. Però a més perquè pensem que com a Cambra de Terrassa més específicament tenim un coneixement, tenim unes potencialitats, tenim una experiència concreta més enllà del que són les missions comercials, més enllà del que són alguns serveis de tramitació de documents que feia referència abans, que podem desenvolupar i podem potenciar molt més del que els teníem fins ara. I això entenem que és fonamental no per la pròpia Cambra de Comerç, és fonamental per les empreses del país, que siguem capaços d'internacionalitzar moltes més empreses, que moltes més empreses esdevinguin exportadores o importadores, que tinguin llocs de distribució comercial arreu del món, que tinguin partners amb altres països, amb altres mercats, etc. I tot això és el que nosaltres volem portar a terme amb aquesta nova etapa que hem iniciat just, podem dir, aquest primer de gener i que properament veurem diguem, anunciat en diversos formats i comunicat específicament a totes les empreses de la marcació.
És, diguéssim, un programa d'internacionalització de cara a aquest 2012 en el que permetreu fins i tot arribar a 23 territoris a nivell mundial diferents, no?, que els permetreu a les empreses.
Això són fonamentalment les missions comercials, és un programa d'internacionalització, però també és un programa que hem fet després del pla de viabilitat que vam estar confeccionant l'exercici passat amb motiu de la reflexió estratègica que vam tenir de fer al desaparèixer en l'interval o en el transcurs de 2 anys, incluït aquest 2012, les quotes obligatòries, que ha representat doncs, una minoració important dels nostres ingressos. Per tant, ens hem de reenfocar, ens hem de reenfocar molt més el servei específic a l'empresa i l'àmbit que volem especialitzar i que volem potenciar més, sense oblidar els altres, el de la formació, que veiem referència, l'emprenedoria, que també ens hem referit àmpliament, entre altres, doncs, el de la internacionalització, és un sector i és un vector clau de la nostra actuació.
Precisament, un dels factors també clau per aquesta creació de nous llocs de treball o almenys per evitar la destrucció d'altres llocs de treball és el fet de la formació i des de la Cambra també es potencien, també es fan programes per treballar en aquest sentit.
Bé, la Cambra porta una llarga tradició també de suport a les empreses en l'àmbit de la formació amb uns programes de direcció general que s'han començat doncs, ara fa pocs dies ja la seva 12a edició, si no recordo malament, un de direcció comercial, un altre de direcció de recursos humans, un de logística, etc. Hi ha diversos programes d'alt nivell. Part d'això estem desenvolupant formació a mida de les empreses des de fa també molts anys i cada vegada amb major incidència i amb més demanda, el qual és important i interessant, vol dir que les empreses, les que continuen sortosament doncs, estan en el mercat, es volen readaptar, volen actualitzar coneixements, els seus empleats també, els seus directius, els seus quadres intermitjos exactament igual. I a part d'això col·laborem doncs, amb altres institucions i amb altres iniciatives en el camp de la formació.
Com alhora com a president de la Cambra de Terrassa el fet que el nou govern espanyol de Mariano Rajoy hagi pujat els impostos?
En principi no agrada, no agrada. Pujar impostos des del punt de vista empresarial i des del punt de vista privat i particular, en principi no agrada. Bé, les circumstàncies en les quals s'ha trobat el govern doncs, són unes de molt concretes i molt especials que se'ns manifesten, els han obligat a prendre una decisió que no volien prendre o que no la tenien programada ni planificada dintre el seu programa electoral. Aquesta és la realitat. La situació és suficientment complicada com per poder entendre que raonablement segurament això era necessari i imprescindible.
I com això pot afectar a la indústria santcugatenca en aquest cas?
Espero que no l'afecti d'una forma important, perquè sí que hi ha uns petits ajustos, diguem, amb el que són els impostos relacionats amb l'activitat empresarial a través d'unes petites reformes de l'impost de societat, però la resta de tributs d'una forma important no s'han modificat en l'àmbit empresarial. Directament, potser indirectament, algun tema de retencions de capital, altre tema de retencions de les persones físiques, l'IRPF, però que no són, diguem, el cor de la tributació empresarial.
Aquesta mesura ha vingut acompanyada també d'una reducció de 1.000 milions d'euros al Ministeri d'Indústria. Això imagino que també pot arribar a afectar.
Això pot afectar i pot afectar en uns àmbits en els quals realment hauríem de ser diguem, molt més importants en quant a pressupost. Això ha passat el mateix a nivell del pressupost de la Generalitat de Catalunya, tant de l'any passat com d'aquest 2012. Les restriccions arriben a tots els sectors, arriben a tots els àmbits, i en el de promoció industrial, innovació, tecnologia, etc., totes aquestes diguem, activitats complementàries i potenciadores del coneixement i de la tecnologia del nostre país, i en especial doncs, el desenvolupament empresarial d'alt nivell, doncs, també arriben. Jo el que desitjaria que això fos una cosa molt passatgera i que quan acabés aquesta etapa, que esperem que sigui aviat, no només no anéssim enrere, sinó que ens situéssim amb uns percentatges equiparables als de la Unió Europea, als de països més punters a nivell de l'economia mundial.
La crisi afecta a tothom, també a la Cambra de Terrassa. Com ha afrontat aquesta la seva baixada dels ingressos?
Bé, estem treballant en aquest tema. Vam fer un pla de viabilitat, un pla estratègic, en el qual doncs, ens ha obligat doncs, a modificar determinats aspectes de la nostra gestió. Estem treballant per potenciar tots aquests serveis d'internacionalització en un sentit ampli de la paraula, per millorar la resta de serveis, per enfocar-los molt més específicament a les necessitats de les empreses, i estem en aquests moments doncs, a punt de comunicar, tal com deia abans, a totes les empreses de la demarcació, dues coses. Una, que per l'exercici 2012, si volen continuar sent socis voluntaris de la Cambra de Comerç, pagat 4-0, ho poden fer-ho. Dues, que si volen tenir una sèrie d'avantatges en la prestació dels serveis que la Cambra els ofereix, poden fer-ho també subscrivint uns paquets de serveis que estan, diguem, formulats d'una fórmula diferent segons l'objectiu, l'empresa, diguem, objectiu des d'aquest punt de vista. La petita empresa doncs, té un muntant econòmic més reduït, els autònoms també, l'empresa mitjana i exportadora té un altre muntant, l'empresa que realment vulgui estar a prop de la Cambra, doncs, té un altre nivell de prestació econòmica i de contraprestació en serveis i en facilitats. A part d'això, no deixar d'esmentar que hi ha un petit col·lectiu d'empreses, les que l'any 2009 van facturar més de 10 milions d'euros i van obtenir benefici, que aquest any 2012, per últim any, pagaran la quota obligatòria.
Per tant, aquestes no es podrien subscriure a aquesta quota zero que vostè comentava.
Aquestes continuen sent sòcies d'una forma, diguem, obligatòria. I per tant, se'ls oferiran, però, en contraprestació d'aquesta quota obligatòria i com a, diguem, novetat i per equiparar-los, lògicament, amb els que ho facin de forma voluntària, doncs tenien uns packs de serveis i d'avantatges en relació amb les prestacions que els pugui oferir a la Cambra.
Ja per acabar, i amb aquest context, quins són els reptes de futur de la Cambra de Terrassa?
Doncs tirar endavant aquest pla de viabilitat, ser capaços de tenir al nostre costat un nombre important d'empreses que ens donin suport, que creguin en el nostre objectiu, que creguin en el nostre futur, que creguin en les nostres possibilitats d'ajudar-les i potenciar-les de cara al seu esdevenidor dintre d'aquest mercat global i així poder continuar servint el país i la demarcació.
Doncs Maria Galí, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i estar amb nosaltres en aquest programa, Protagonistes.
Gràcies.
I vosaltres, doncs, ja ho sabeu, com sempre, tornem d'aquí a dues setmanes amb una nova versió del programa Protagonistes. Fins aviat.